Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Bones i males notícies les que tenim preparades per avui. Les bones arribaran per la part cultural, amb l'aniversari de la Biblioteca de Falset o la presència dels detectius Johnson & Johnson a Barcelona. Les dolentes, com ja comença a ser costum, pel cantó de l'economia. I és que aquest mes de gener l'atur ha tornat a colpejar fort la nostra comarca. De fet, deixa una xifra rècord respecte als darrers anys. Sí que és cert que l'augment de l'atur, normal durant el gener, ha estat generalitzat a tot l'estat i que això podria acabar sent un repunt esporàdic. Però també és cert el fet que els aturats de llarga durada segueixen augmentant i això no té pinta de ser un bon símptoma. Així que, si en termes mèdics podríem dir que l'estat de salut de la cultura és bo, de l'econòmic no podríem ser tan generosos. El pacient està malalt, no progressa ni presenta indicis de milloria. Però deixem-nos estar de tòpics i concretem totes aquestes qüestions que començàvem a apuntar. Fem-ho com sempre amb el repàs a les notícies de la setmana. Titulars. Aquest gener l'atur al Priorat se situa en el nivell més alt dels darrers anys, 553 persones sense feina, el que suposa 70 aturats més que a gener de 2010. El sector serveis i els aturats de llarga durada segueixen augmentant. La retallada d'incentius als pagesos que van instal·lar plaques fotovoltaiques encén els ànims del sector. Afirmen que ara se'ls farà molt més difícil amortitzar una inversió que l'administració va impulsar amb intenses campanyes divulgatives. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, afirma durant la inauguració de la Fira de l'Oli de Móra la Nova que s'ha de promoure el consum en el mercat interior i potenciar també la seva exportació. Reitera, a més, el suport de la Generalitat a aquesta empresa. La Biblioteca Salvador Estremifà celebra el seu quart aniversari mantenint les bones dades d'usuaris i préstecs. Reforça també el seu vessant formatiu amb una intensa programació de cursos relacionats amb la informàtica. Després de les derrotes del passat cap de setmana, els equips comarcals volen recuperar de nou el camí de la victòria. Ho explicarem, com sempre, a les acaballes de l'informatiu, en el bloc d'esports. En la mateixa línia que a la resta de l'estat i per norma general, com cada gener, l'atur va augmentar al Priorat en el darrer mes. La dada, però, a la nostra comarca és força preocupant, ja que s'ha incrementat en 58 persones, el que deixa un total de 553 aturats. Aquest augment de persones sense feina i aquesta xifra global són els més alts registrats en els darrers anys al Priorat. De fet, són prop de 70 aturats més que a gener de 2010. L'atur en el sector serveis, amb l'hostaleria al capdavant, és el que ha crescut més i suposa la meitat de persones que no troben feina a la nostra comarca. Però també és significatiu que, excepte en el grup sense ocupació anterior, l'atur ha augmentat en tots els sectors. Per acabar d'arrodonir aquestes pèssimes dades, cal dir que el col·lectiu d'aturats de llarga durada continua a l'alça i ja suposa el 29% del total. D'aquests, prop de la meitat fan més de 2 anys que no troben feina. Acabem aquesta informació parlant de la situació a la Ribera d'Ebre. Durant el gener l'atur va augmentar en 72 persones i deixa una xifra global de prop de 1.400 aturats. Serveis i construcció continuen engreixant les llistes de l'atur, mentre que en el cas de la indústria disminueix. També a la comarca veïna, els aturats de llarga durada suposen un alt percentatge del total, concretament el 30%. Seguim parlant de qüestions de caràcter econòmic. La mesura del govern central de retallar els incentius als pagesos que van instal·lar plaques fotovoltaiques ha encès els ànims del sector. Els incentius es retallaran un 30% durant els 2 propers anys i un 15% els posteriors. A més, s'ha limitat a 28 anys el dret a percebre'ls. Sense anar més lluny, aquí al Priorat, la cooperativa Agrosolan és una de les perjudicades per la mesura. Afirmen que ara se'ls farà molt més difícil amortitzar una inversió que l'administració va impulsar amb intenses campanyes divulgatives. Escoltem Ricard Massip, secretari d'Agrosolà.
Això vol dir que sigui més difícil amortitzar unes inversions fetes que en teoria interessaven al govern. Encara diu que li interessen, però bueno, en teoria interessava i ara no interessa tant. I que aquests incentius estaven fets perquè la gent s'animés a invertir en energies renovables i d'aquesta manera tirar endavant un sector que era estratègic pel país. Poden retallar les instal·lacions noves, però les instal·lacions que estan muntades és com si canviessin les normes a meitat partit, o sigui, les normes del joc a meitat partit. O sigui, això és una mica injust, i més quan són ells els que en teoria potenciaven aquest sector. Si els diners els hagués deixat l'Estat, amb préstecs de l'Estat, ara no s'atreviria a retallar els incentius i arriesgar-se a que no li retornessin els diners.
Les retallades en els incentius faran replantejar el futur de molts inversors. No obstant, la prudència que va tenir la cooperativa Agrosolà ha suposat que almenys els seus socis no hagin de posar diners de la butxaca per pagar els préstecs.
El pagès té por de tot el que li pugui vindre, encara que sigui una cosa segura, i nosaltres, mentre que el préstec l'haguéssim pogut fer a tornar en 10 anys, el vam voler fer a 14. I això va fer que tinguéssim unes quotes més reduïdes, que al final del període potser acabarem pagant més interessos del que tocaria, però que ens permet que si hi ha aquesta retallada, fins i tot encara no haguéssim de posar més diners que els que generen la planta. O sigui que la pròpia planta serà capaç de continuar amortitzant el préstec, perquè ara les quotes que paguem són inferiors al que genera el que es genera d'energia, el preu de l'energia que estem generant. Això vol dir que, bueno, ho van fer 14 anys i ha resultat que vam encertar. Si l'haguessin fet a 10, doncs, mira, cada final de mes, entre tots els socis, hauríem de replegar diners i tornar-los a afegir.
Ricard Massip, secretari d'Agrosolà, afegia que no tothom que inverteix en energia renovable és un especulador, com pensa el govern, sinó que hi ha gent que hi creu i que, a més, s'hi ha jugat el patrimoni. Com us informàvem fa uns dies, el passat cap de setmana va tenir lloc la Fira Intercomarcal de l'Oli de Móra la Nova, un certamen que es va encarregar d'inaugurar el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. El conseller va parlar de l'estat de salut del sector i va ressaltar la importància de promoure el consum de l'oli en el mercat interior i potenciar també la seva exportació. Per tal d'assolir aquesta empresa, que es presumeix difícil, va reiterar el suport de la Generalitat.
Des del govern de la Generalitat i en concret des del govern des del Departament d'Agricultura, el que voldria més acompanyar a totes aquestes persones, a aquestes empreses que estan produint un gran producte de gran qualitat perquè extenguessin el consum, per tant es fes una promoció del seu consum a casa nostra, però també tinguessin aquesta capacitat d'exportar i de sortir fora de les nostres fronteres com a element de dinamització econòmica d'aquestes terres i del país en general que prou necessita, no? I per tant oferir-me al sector agrari, al sector oleícola en particular, a que comptin amb el Departament d'Agricultura per poder fer tots aquells projectes que vulguin desenvolupar. Hem de ser un aliat del sector productiu, hem de ser des del Govern de la Generalitat aliats de les persones que generen ocupació, que generen riquesa en el país, i la meva presència aquí vol testimoniar aquesta situació.
Una de les qüestions que més preocupa els productors d'oli és, com us hem comentat en algunes ocasions, la posició de domini sobre el mercat que ostenten les grans distribuïdores, una posició que els sindicats agrícoles denuncien. Doncs bé, en aquest sentit, el conseller afirmava que el que no podem fer és intervenir en el mercat. Escoltem Josep Maria Pelegrí.
El que no podem fer és distorsionar el mercat, intervenir en el mercat, perquè no tenim competències i perquè el Tribunal de la Competència doncs s'hi posaria i per tant no podem fer coses que no estan al nostre abast. El que sí que crec que podem fer és ajudar a promocionar aquest producte de qualitat a casa nostra, ajudar a que les persones que vulguin emprendre un camí d'internacionalització el puguin fer en garanties i estar al costat d'aquest sector tan estratègic per Catalunya que necessitem que sigui viu, que mantingui aquesta vivesa i que a més en la mesura que pugui s'expandeixi per tot el món. I crec que hi ha unes condicions que permeten fer-ho i per tant que és possible que això sigui cert, que sigui real.
Les declaracions del conseller Pelegrí s'emmarcaven en la 19a edició de la Fira de l'Oli de Móra la Nova. El certamen està consolidat segons els organitzadors i prova d'això són els 35 estands expositors i el gran nombre de persones que es van acostar durant el cap de setmana a visitar-la. Anem ara a Falset perquè un veí del municipi de 22 anys va ser detingut fa tot just una setmana, la matinada del passat divendres a dissabte, pels vols de les 5, després de ser enxampat forçant diversos vehicles a l'aparcament situat entre l'Avinguda Priorat i el carrer Santa Joaquima de Vedruna, a Falset. Els Mossos d'Esquadra van desplaçar dues patrulles al lloc dels fets després de rebre una trucada que va delatar el presumpte autor. Se l'acusa ara de robatori amb força de 6 vehicles. Canviem radicalment de tema. La Diputació de Tarragona ha destinat prop de 248.000 euros entre 21 poblacions del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per tal d'ajudar a finançar actuacions de caràcter excepcional. Amb aquesta sèrie d'ajuts, la Diputació haurà aportat 500.000 euros durant l'any 2010 a ajudar el món local a sufragar aquest tipus de despeses. D'aquests ajuts destinats a finançar serveis d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic, 43.700 han anat a parar al Priorat, 29.000 han estat per les obres del clavegueram de la Figuera, 8.500 per a les lluminàries del Marroig i 6.200 per a la reparació de les escoles del Molà i de la bomba de subministrament d'aigua. La revista Vivir el Vino ha premiat aquesta setmana la denominació d'origen qualificada Priorat. La publicació especialitzada del món del vi ha guardonat la DOQ com a millor zona protagonista. Aquest és un guardó que reconeix anualment la qualitat i la regularitat d'una regió vitivinícola concreta, segons el comitè de tast de la revista Vivir el Vino. L'encarregat de recollir el guardó, al Teatre de l'Alcázar de Madrid, va ser Salustià Álvarez, president de la DOQ Priorat. Álvarez va agrair el premi, un reconeixement a la fidelitat dels vins a un territori concret, molt característic i que és precisament el gran valor que destaquen els experts internacionals com a tret distintiu dels vins del Priorat. Entrem ara a parlar de qüestions culturals, que n'hi ha unes quantes. Jordi Agràs Estalella és l'home escollit per Joaquim Nin com a nou director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. Agràs és llicenciat en Dret i catedràtic de Formació i Orientació Laboral. És una persona vinculada al món de l'educació i la cultura, ja que ha estat tècnic de formació professional del conseller d'Ensenyament i és autor de diversos llibres, com El vell somriure de la veritat o El fortuny retrobat, pels quals ha estat guardonat a diversos certàmens literaris. Des del 2007 és president del Centre de Lectura de Reus. També és patró de la Fundació del Teatre Fortuny i vicepresident del Consell General de l'Institut Municipal de Museus de Reus i del Consorci del Teatre Bartrina. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset va celebrar ahir el seu quart aniversari. Continua mantenint les bones dades d'usuaris i préstecs, un fet que, segons la seva directora, Montse Bartolomé, els fa sentir satisfets amb la tasca realitzada.
Els usuaris cada vegada en són més, no han perdut. A veure, els tres primers anys sempre hi ha una pujada amunt, no?, perquè és la novetat, i a partir del quart any se comença a estabilitzar, i és el que ha passat ara. Però tot i així continuem tenint una mitjana diària de 105 persones. Durant tot l'any passat vam tenir 28.000 usuaris. 15.000 d'aquests 28.000 han agafat llibres en préstec. Vull dir que podem estar molt i molt contents de com van les coses.
Coincidint amb la celebració de l'aniversari, la Biblioteca de Falset presenta també una intensa programació de cursos formatius, relacionats tots ells amb la informàtica. És un altre vessant pel qual destaca aquest equipament cultural.
La biblioteca també té una vessant formadora, que potser no es coneix tant, que s'ha vist més com un dipòsit de llibres i de material audiovisual, però també s'intenta una mica fer formació amb noves tecnologies, perquè encara hi ha uns grups d'edat en què els hi fa por. Però aquest any fem els cursos d'internet bàsic, aquests ja són com un clàssic. També cursos d'iniciació a la informàtica, perquè encara hi ha gent d'una edat més aviat, una mitjana d'edat bastant alta, però que no s'atreveix a agafar l'ordenador ni perquè veuen com una cosa molt complicada. Aquest també el farem. També farem cursos de PowerPoint enguany, una mica explicar com funciona, i cursos, una altra novetat, són cursos de fotografia digital, de com retocar, diguem, les teves fotos o com muntar tu el teu àlbum digital, i també un altre sobre viatges, com preparar viatges a través d'internet.
Les inscripcions a tots aquests cursos es tancaran el proper 12 de febrer. Els detectius Johnson & Johnson, de l'autor falsetat Fede Cortés, van ser presents aquests dies a Barcelona per participar a la BCN Negra, el certamen literari de novel·la negra de Barcelona, que enguany arriba a la 6a edició. Ho van fer de la mà d'un recull de relats, sota el títol Un riu de crims, en el que es publica un dels casos d'aquests germans detectius. Per a l'escriptor falsetat Fede Cortés, colar-se al BCN Negra suposa donar-se a conèixer dins un món al que és molt difícil accedir-hi.
Aquest llibre, en principi, té molt bones expectatives, no?, pel tema que representa, que donat a conèixer en certa manera, encara que sigui només amb un relat curt, donat a conèixer dins d'una història que, en principi, pues, bueno, és molt difícil entrar, no?, per entendre-nos. Això també pot provocar que aquest llibre, diguem, se pugui extendre més, se vengui més, i això, pues, en certa manera, et dona a conèixer, tot i que sigui diluït amb tot un conjunt de gent, per una banda que és diluït, però per altra banda també et dona més perspectiva, no?
El relat inclòs a Un riu de crims és Diumenge negre o El senyor de les mosques. El propi Cortés ens en fa 5 cèntims.
A Falset, evidentment, el barri dels corredors, bàsicament, és el centre de l'acció, i una mica és una història d'una persona que es casa amb una persona immigrant. Evidentment la història no va bé, marxa, etc, i a partir d'aquí, pues, bueno, hi ha un assassinat i acaba amb suïcidi, no? Diguem que és un diumenge negre perquè això comença amb un diumenge, i a més El senyor de les mosques perquè durant tot el tema de la investigació hi ha les mosques rondant durant un estiu.
El recull de relats Un riu de crims es va presentar dijous al Palau de la Virreina de Barcelona, tot i que la presentació oficial no es produirà fins a la segona trobada de gènere negre del Matarranya, que tindrà lloc el proper 12 de febrer a Vall de Roures. A partir d'aquest moment ja es podrà adquirir a les llibreries. Apuntem finalment que també està previst que aquest recull de relats es presenti a Falset, coincidint amb la Fira del Vi. En el marc del Record de les Feines, un cicle de xerrades organitzades per Carrutxa per tal de donar a conèixer antics oficis, dijous va ser el torn de les minyones del Priorat a Reus. La xerrada era el resultat d'un estudi que explica com durant la primera meitat del segle XX moltes dones havien d'emigrar a nuclis més poblats per sobreviure. Escoltem Laura Poblet, autora de l'estudi, explicant la situació en aquell context històric.
Es tractava doncs de noies de famílies més aviat humils, dels pobles del Priorat, de famílies pageses, en què, esclar, doncs, eren molts germans i difícilment es podia mantenir tota la família. Llavors, doncs, sobretot quan hi havia més d'una germana, doncs, potser amb la gran doncs, ja feien... La mare i la gran ja feien totes les tasques domèstiques i les altres filles doncs, moltes vegades havien d'anar a servir a la ciutat, perquè a veure, els pobles l'única sortida que tenien era anar al jornal i esclar, doncs això era pocs períodes durant l'any i doncs els anava més bé anar a servir a la ciutat perquè era una feina per tot l'any.
L'estudi es basa principalment en el recull testimonial d'algunes dones que relaten quin era el seu dia a dia. Un dia a dia marcat pel contrast de l'austeritat del poble i la vida benestant d'aquestes famílies de ciutat.
El xoc aquest d'una noia doncs, de poble, d'una família més aviat pobra, el fet d'anar amb una família molt rica i veure doncs, com gastaven diners d'una manera que clar, no es podia imaginar mai la noia, no? No sé, per exemple, ara recordo un exemple, potser, no? Una noia que feia de cuinera i que un dia la van renyar perquè donava un fetget de pollastre al gat. I aquell gat doncs, només menjava coses més fines, no? Doncs, per exemple, clar, això havia de ser un xoc molt important.
Apuntem finalment que l'estudi del qual partia la xerrada es va realitzar com a fruit de la sisena beca de recerca Frederica Montseny i Manyer.
Els esports.
I després de totes aquestes notícies relacionades amb la cultura, és moment de fer un repàs a la informació esportiva. Per això donem pas ara al nostre company Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Derrota injusta del Falset Esportiu al passat cap de setmana al terreny del Tarragona per 5-2. Una derrota on l'actuació arbitral va ser l'autèntic protagonista del partit, amb un arbitratge força casolà. Dos fora de jocs inexistents que van provocar dos gols de l'equip del Tarragona i una expulsió totalment injusta del falsetà Pablo van decantar el partit. Els falsetans, però, volen oblidar la derrota del passat cap de setmana i reben avui dissabte a les 16:30 hores al Mas Pellicer, un dels equips més forts de la categoria. El Mas Pellicer, recordem, ocupa hores d'ara el sisè lloc de la classificació en 33 punts. Cal dir, però, que si els falsetans guanyen l'encontre d'aquesta tarda, els sobrepassaran a la classificació. Recordem que el Falset Esportiu, hores d'ara, romana al vuitè lloc de la classificació en 31 punts. Cal dir, però, molt lluny del líder de la categoria, el Sant Pere i Sant Pau, però també cal dir molt lluny dels jocs de descens. El partit d'avui, el Falset Esportiu Mas Pellicer, començarà a 4:45 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. El que també va perdre el passat cap de setmana i van 4 derrotes consecutives és la Unió Esportiva Porrera, el grup 24 de tercera territorial. Aquests mals resultats han situat a l'equip de la nostra comarca al quart classificat per la cua, després d'un bon inici de temporada. Els porrerans, després de perdre contra un dels 4 millors equips de la categoria, visiten aquest cap de setmana el terreny del Montroig, un dels cues de la classificació. El Montroig Porrera Unió Esportiva començarà avui dissabte a les 16 hores i serà, sense cap mena de dubte, una bona oportunitat per l'equip de la nostra comarca per poder aixecar el vol. Canviant el futbol per al futbol sala, on el Pradell Futbol Sala va tornar a perdre el passat cap de setmana, on va sortir golejat de la pista del Mediterrani de Cambrils per 4-0. I cal dir que continua als llocs de descens i en tan sols 8 punts. Aquest cap de setmana és jornada de descans a la territorial catalana i el primer cap de setmana ha reprès la competició. Els pradellencs tenen una bona oportunitat per seguir sumant punts, ja que visiten la pista del avantpenúltim classificat, la Joventut Esportiva de Flix. Una victòria dels pradellencs al proper cap de setmana els faria sortir del penúltim lloc de la classificació. El Joventut Esportiva de Flix, Pradell Futbol Sala, començarà el proper cap de setmana, el proper dissabte, a les 18:30 hores, i a la pista de l'equip de la Ribera d'Ebre. on hi ha competició aquest cap de setmana és a la segona divisió provincial de futbol sala, on el passat cap de setmana cal resaltar una nova derrota del Capçanes per 6-1 a la pista del Reus Unió. Un Capçanes que romana hores d'ara al cinquè classificat amb 18 punts i que avui dissabte a les 4 de la tarda i a la pista poliesportiva de Capçanes rep els Montells, el líder d'aquesta segona divisió provincial. Per la seva part, l'altre equip de la categoria de la nostra comarca, el Poboleda, va ajornar el seu partit el passat cap de setmana on l'enfrontava a l'Ampolla, un Poboleda que aquest cap de setmana li toca descansar. La Unió Esportiva Poboleda continua, cal dir, com a cuer de la segona divisió provincial amb tan sols 3 punts al seu casiller. I acabem els esports d'avui parlant de judo. Parlem de judo del segon rànquing català infantil masculí i femení que es va disputar a Llars Mundet de Barcelona el passat cap de setmana. Resaltar pel que respecta als judoques del Club Judo Priorat en la categoria d'infantil masculí, Adam Teixidó de menys de 55 quilos com a segon classificat i Marc Sánchez amb menys de 65 quilos com a tercer classificat. Pel que respecta a la categoria d'infantil femení, resaltar Carla Montañez i Adoración Heredia com a primers classificades amb menys de 44 quilos i menys de 57 quilos respectivament. Resulta també a Diana Escola amb menys de 54 quilos com a segona classificada i Isabel Castellví amb menys de 52 quilos com a cinquena classificada. Dir també i apuntar que finalment aquest cap de setmana el Club Judo Priorat disputa a Madrid la Copa d'Espanya de cadet infantil de judo. I fins aquí el que respecta pels esports de l'informatiu. Ens retrobarem dintre de 7 dies. Serà fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
Després dels esports, què ha passat, què passa i què passarà amb el temps? L'Enric Massip ens porta la informació meteorològica.
Acabem una setmana de força tranquil·litat meteorològica, tot i que les pluges de la setmana anterior van ser algo minces, i aquesta, com hem dit, doncs la situació està molt tranquil·la, amb alguns dies de vent, però hi ha una baixada de les temperatures de forma moderada, que han agafat doncs, els seus valors invernals, però sense excessos. Per aquest cap de setmana la tranquil·litat també és absoluta, tenim un potent anticicló damunt nostre, les pressions són altíssimes, i per tant cal esperar doncs, estabilitat completa, algun floc de boira a primeres hores del matí a les zones més fondes, però sense cap transcendència, i com dèiem, temperatures molt agradables durant les hores centrals del dia i durant la nit, algo més baixes, com és natural en aquesta època d'any. Res transcendent, doncs, ambient molt agradable durant aquest cap de setmana i monotonia absoluta durant pràcticament tots aquests dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1954, la ciutat de Huelva es ve sorpresa per una gran nevada que va agafar un gruix de 40 centímetres i va saltar-la més d'una setmana.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí el repàs a les notícies més destacades dels darrers dies. Us recordem que l'actualitat torna a Ràdio Falset a partir del dimarts amb els butlletins setmanals. També podeu seguir la informació comarcal a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Per la meva part, això és tot, així que només desitjar-vos que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i agrair-vos, com sempre, la vostra atenció. Us deixem ara amb la Rosa Gairal, el Jordi Soldevila i els tertulians de l'Hora del Vermut. Adeu i fins aviat!